Bon vespre i benvinguts una setmana més a la Tertúlia Proscrita. Aquesta setmana, la segona Tertúlia Proscrita. Dilluns analitzàvem els resultats de les eleccions catalanes. Avui, dijous, podem analitzar ja les conseqüències de les eleccions catalanes, segurament, perquè ja hem començat a veure algunes coses. I per fer-ho, comptem amb el Benet Antifatxin, Josep Costa i Vicent Partal. Bon vespre a tots tres.
Bon vespre.
Què us sembla tot plegat que ha passat només en 4 dies? Ens han donat temes de sobres, diguéssim, per analitzar avui, no? Tenim feina.
Bueno, i el país té feina.
El país en té molta més, correcte, Costa. Doncs comencem amb la tertúlia proscrita. Després que l'Aleix ens hagi matat amb l'àudio avui, aquí comencem la tertúlia proscrita. Dilluns el president Pere Aragonès anunciava que feia un pas al costat. Dimarts Junqueras s'oferia per continuar liderant el partit malgrat els mals resultats a través d'una carta, però hi havia una nova executiva de partit, hi havia canvis i Junqueras anunciava que deixava la presidència d'Esquerra després de les eleccions europees, però que la deixava per tornar-se a presentar. Mentre que la secretària general del partit, Marta Rovira, anunciava que no es tornaria a presentar al Congrés Nacional, que el programa va pel 30 de novembre. Això seria una de les conseqüències d'aquestes eleccions, serien les conseqüències que estan vivint dins d'Esquerra Republicana després d'aquests mals resultats de les eleccions catalanes. Com valoreu tots aquests moviments dintre d'Esquerra?
RC necessita temps, això és obvi, no? Sempre en política, diguem, la percepció temporal compta molt. La primera nit quedes estabornit. Tots contàvem que Esquerra baixava, perquè totes les enquestes, l'enquesta de Vilaweb era molt clara, per exemple, li donaven una baixada, però la veritat és que ningú va arribar a preveure, no sé si alguna enquesta, però diria que no, una baixada tan gran, de 33 a 20, és una baixada enorme, no? I per tant és normal que primer que res quedes en estat de xoc. Per més que tu penses que pots baixar, mai penses que pots baixar tant, no? La segona reacció, bé, és la reacció, jo crec, que molt honrada i molt, molt en la seva línia d'actuació política del president Aragonès, de dir, doncs, sense escarafalls, jo me'n vaig i ho he fet malament i me'n vaig, no? I assumisc això. Però després, clar, semblava com que ja tot passava, però encara tenia que pair-se bona part d'això, no? I jo crec que aquí la carta del president del partit, Oriol Junqueras, probablement ha generat un malestar intern molt gran, perquè és l'estil Junqueras, aquesta carta, però, clar, era saltar-se totes les regles, no? No parlar ni amb l'executiva ni amb ningú, prendre una iniciativa unipersonal, i segurament el que es va trobar al comitè executiu del partit doncs va ser el malestar. Ja se sabia fa molt de temps que ell i Marta Rovira, que en públic han mantingut un comportament exquisit entre ells, doncs, diguem, que en privat no s'entenien, políticament parlant, i jo entenc que aquí n'hi ha hagut com una mena de forçar la dimissió d'Oriol Junqueras, que després ha aprofitat, doncs, per fer una altra de les seves jugades, no? Això de, me n'aniré uns mesos, però després tornaré, no sé què. Jo crec que
un Sánchez, han dit alguns.
Jo crec que no és ben bé un Sánchez, però vaja. Jo crec que Esquerra Republicana necessita molt de temps per pair el que ha passat, molt de temps per decidir què farà, i que del que faça és molt important el que pugui passar. És a dir, una cosa és que isca una Esquerra Republicana enfadada, emprenyada, etc., i això en bona part depèn de la generositat de tots els altres. I una altra cosa és que Esquerra Republicana rectifica i que aquest camí que ha seguit els últims 6 anys de lluita per l'hegemonia, d'enfrontament, d'atacar constantment els altres partits i en general el moviment independentista, doncs si aquest camí es rectifica és una molt bona notícia per al moviment independentista. El problema que té ara és que té un espai temporal molt reduït per moure's i són dues coses que s'entrecreuen. Ha de prendre decisions, qui serà el president del Parlament, per exemple, és molt important, és la primera decisió que s'ha de prendre allà i, per tant, amb qui pactes el president del Parlament. Després, si fas president algú o no, o intentes anar a noves eleccions, però en paral·lel amb això, que corre pressa, n'hi ha una reflexió molt profunda que sobretot la gent de base es deu estar fent ara, de dir on ens ha portat aquesta actitud que hem tingut aquests anys, però jo crec que és més una qüestió d'actitud que no d'ideologia, és molt una qüestió d'actitud, i on ens ha portat aquest lideratge.
Okay. És que jo crec que no diré res nou si dic que tot el que ha fet Esquerra Republicana, ja no sé si des del 2017, potser fins i tot des del 2014, ha estat supeditat a un objectiu que és partidista, que no és de país. És un objectiu d'aconseguir poder, d'aconseguir hegemonia i d'aconseguir lideratge polític i social pel partit. Jo he explicat alguna vegada uns mesos abans de l'1 d'octubre, del referèndum, vaig anar a una reunió convocada per la Fundació d'Esquerra Republicana. I al final de tot plegat, de tot el que havíem parlat allí, un dels presents, que era un professor de ciència política, va dir: però vosaltres esteu preparant un referèndum o unes eleccions? I amb això va resumir la trobada, diguéssim, no? I Junqueras, jo no sóc el primer a dir-ho, crec, quan estava a la presó, la seva obsessió era: ara la prioritat és sortir de la presó, tota la resta pot quedar aturat, el mentrestant és igual, el meu objectiu és sortir de la presó i lo de la independència quan jo sigui president. Quan jo surti de la presó i pugui liderar jo, aleshores tornarem a parlar de la independència. Clar, tu, en aquest context, et trobes amb 20 diputats. Per tant, vol dir que tot el que has fet, tot el que has fet amb objectius equivocats, però que eren els únics que tenies, s'ha anat en l'aire. És a dir, en Junqueras ha supeditat l'acció política del seu partit a tornar algun dia ell per ser president i per fer la independència ell. Això es creia, no? I clar, ara ha d'assumir que ell no serà mai president ni farà la independència ell. I clar, porta molts anys. I ell, és a dir, la seva motivació, o la motivació per la qual ha aguantat aquests anys a la presó, és perquè tenia aquest objectiu. I ara ha d'assumir això, clar. Jo estic d'acord, això no es fa en dos dies, d'assumir això. I Esquerra ha d'assumir que l'hegemonia que buscava no hi serà. No hi haurà hegemonia. Que tot el que ha fet, tota l'estratègia que ha construït per arribar a l'hegemonia, s'ha ensorrat com un castell de cartes.
Per tant, entenem que ara mateix Junqueras no tindria el recolzament del partit? És a dir, per exemple, la decisió de Marta Rovira l'ha obligat a fer aquest canvi d'estratègia?
Només dic una cosa. És irrellevant, perquè el partit no tindrà el suport de la gent si no se'n va ell, diguéssim. Uh-huh. Ell pot tenir el suport del partit, però aleshores el que farà és que el seu partit serà irrellevant.
Ho dic perquè la carta de Marta Rovira d'ahir que va publicar a Twitter, que a més no ens va arribar ni a través de premsa, sinó que ho va publicar a Twitter, que crec que també és un senyal de tot plegat, perquè va arribar un primer comunicat i després va arribar l'altre a través de Twitter. La carta de Rovira, i ja estirades d'orella, que jo entenc que són a Junqueras, no sé si fins i tot a Puigdemont, dient: crec que toca recanvi, la segona fase de la negociació, la del referèndum, la d'entomar nous lideratges, cal Sàlvia Nova, és a dir, parla d'un canvi de lideratges i no sé si és només pel seu partit o parla en general.
Després et preguntaré per això de com us va arribar el missatge de Marta Rovira, perquè aquest detallet que has dit sobre que ho havíeu trobat a Twitter i no a través de premsa, jo que he viscut la vida interna d'un partit polític on, segons qui, no disposa dels canals de comunicació del partit o li restric... No sé si has volgut dir això o senzillament...
No sé si... T'he de dir que no sé si finalment va arribar per Twitter, però sé que al primer moment nosaltres vam veure a Twitter i el que vinc a dir és... hi havia un missatge en el grup de premsa amb un comunicat del que va dir Junqueras i al cap d'uns minuts va aparèixer un tuit que no es va fer servir el mateix... És a dir, Esquerra normalment envia d'una forma els missatges i això és el que es va traspassar és un tuit d'una persona que ha decidit posar un tuit. No sé si m'estic explicant.
Sí, 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 no. I crec que més o menys...
No crec que premsa no volgués que Marta Rovira digués això, sinó que ella crec que va decidir fer-ho a través d'ella.
M'ha cridat l'atenció aquest detall perquè jo recordo... Perquè, bueno,
que no, i que no va ser un missatge conjunt, que hagués pogut ser un missatge conjunt d'executiva que no va ser així. Que això vol dir senyals.
Segur. Però bueno, escolta'm, anant a la qüestió, jo crec que dilluns, quan vam fer la tertúlia, hi havia una certa sensació de desànim, no? En gran part de... Bueno, jo tenia desànim i m'imagino que molta de la gent que ens escolta, doncs veient els resultats electorals, la gent en general del moviment independentista diu, ostres, aquests resultats no d'allò... Crec que ara el desànim...
El desànim...
Bueno, jo... Però jo crec que avui han passat 3-4 dies i ara tenim aquesta nova etapa. És a dir, el desànim per la gent que mirem des de fora dels partits ara es converteix una mica, potser, i ja ho veurem en les properes hores i dies, una mica en estupefacció... I potser també en interès, és a dir, en interès de veure com es resolen totes aquestes qüestions internes d'uns partits que semblaven, perquè en el cas d'Esquerra això es comentava, no? Com fins ara era bastant monolític, no? En el sentit de, ostres, aquí no es mou res, no? Semblava que tothom estava molt d'acord, i excepte aquesta gent del col·lectiu d'octubre, excepte aquests... Semblava una bassa d'oli, i és normal, ara entrem en una altra etapa, els resultats electorals generen aquest sacseig. Clar, diverses coses creen l'atenció. La primera, jo crec que és bo, i també és bo que els partits, com a part del sistema democràtic, facin aquests processos, veurem com s'estaborneixen. Crec que també hauríem d'incidir, però a la vegada... Pues entendre que és un procés relativament normal i sa democràticament. No només li està passant a Esquerra, fa poc Poble Lliure doncs feia una crítica també a l'actual direcció de la CUP. Per tant, jo crec que, malgrat el desànim, aquestes qüestions que estem veient a dintre dels partits, que es desataran una sèrie de batalles... que en certa manera podrien desanimar més, perquè dius, hòstia, ja el que ens faltava, que ara es matin entre ells, ja no és només Esquerra i Junts tirant-se els plats pel cap i la CUP tirant-li els plats pel cap als altres, sinó que dintre d'aquelles organitzacions... Però bueno, és que al final, i vosaltres tindreu potser més record, però el procés independentista com a tal comença també amb unes tensions molt grans dintre dels partits com eren fins a aquell moment, no? Dintre de Convergència, dintre d'Unió, dintre d'Iniciativa...
Fins a cert punt neixen damunt les cendres d'Esquerra Republicana, també. És a dir, perquè la desfeta d'Esquerra Republicana durant el segon tripartit amb dues escissions, solidaritat i reagrupament, d'això en neixen molts de lideratges, moltes iniciatives... que tenen a veure amb les consultes, que tenen a veure amb fins i tot, crec jo, amb l'ANC, amb el naixement, diguéssim, del moviment de base. La gent que, d'alguna manera, queda absolutament expulsada o centrifugada de l'independentisme institucional, després es dedica a fer altres coses. I moltes d'aquestes persones i grups que surten expulsats d'Esquerra Republicana després han fet feines interessants en el moviment independentista civil, no? I per tant, tot això, diguéssim, aquesta explosió no té per què ser estrictament negativa.
Òbviament que quan la mires amb lupa, a mi me crida l'atenció en el vídeo que ha sortit avui de Junqueras, no? Que ell parlava de... parlava molt en clau personal, no? De lo que a mi em sembla, lo que jo crec, lo que jo vull fer, etc, etc.
Et sembla el bueno si l'escoltem?
Vale.
Vinga, escoltem-lo.
La millor manera que tenim d'ajudar el país és fer-ho des d'Esquerra Republicana i, per tant, convido a tots els oients a que, si volen, s'incorporin a Esquerra Republicana, perquè crec que és la millor manera d'ajudar el país, crec que és la millor eina i que ho ha demostrat manta vegades, ho ha demostrat moltes vegades. Jo em sento capaç, des d'aquest partit, d'ajudar també encapçalant, no sé, sí, tant, sí, clar que sí, jo me'n sento molt capaç. Ara, escolti, jo me'n sento capaç i ningú més m'hi veu, no ho sé, però per això els vull escoltar, sí, però jo me'n sento capaç. Jo em sento capaç d'interlocutar amb el món del treball, amb els sindicats, amb el món dels pagesos, amb el món de les universitats, de la cultura. Sí, ho he fet sempre, és que jo m'he dedicat a això, és que jo he fet aquestes coses, és que jo he sigut professor, és que jo he fet, no sé, sí, per tant, me'n sento capaç de parlar amb ell.
En el que havia sentit, no havia sentit tantes referències
a jo.
A jo. Sí. Jo recordo que una de les principals crítiques d'Esquerra Republicana durant la campanya, una de les principals crítiques que se li feia a Puigdemont i a Junts, és que era un projecte personalista, no? Mm-hmm. Recordeu que Pere Aragonès deia això de Junts és un projecte de Puigdemont i nosaltres som un projecte de país. I clar, quan sense Junqueras ja no només fent de projecte de partit, sinó dintre del seu partit, fent de projecte personal, o sigui, xoca, no? I xoca també a nivell no? De veure... Clar, quan un líder ha de dir, ha d'explicitar, jo em sento per encapçalar, jo em sento per ser això de dintre del partit, jo puc parlar amb el món del treball, en realitat està assumint que hi ha una crítica molt forta cap a ell, fent tot això, no?
Fi, hi ha un punt que diu, potser ningú més m'hi veu.
Potser ningú més.
Jo crec que aquí ha estat la frase més interessant que ha dit.
Clar, jo no sé com funciona Esquerra Republicana dintre i també hi ha una cosa personal, eh? Jo, molta gent diu, ostres, jo no sé quin impacte pot tenir a nivell personal. Tu abans has dit, no? És a dir, ell, la seva resistència com a polític enfront de la repressió i de dir, bueno, jo aguanto perquè tinc aquest projecte. I deu ser dur també veure que el país i les coses van per un altre costat i que potser passen per un lloc on tu no havies previst, no? I certament per Junqueras és la seva vida i ell té aquesta, no? I deu ser dur acomodar-ho tot. Ho dic perquè també moltes vegades líders polítics són persones i ha de ser... Ara, clar, nosaltres ho hem d'analitzar des d'un punt de vista purament polític, però a mi em costa veure per què diu això que diu i no m'alegra, eh? Vull dir, no... No sé, ja... Em fa sentir una incomoditat, sentir-ho.
Jo crec que ningú es pot alegrar de veure una situació com aquesta, no? I després cal recordar que ha passat per presó 3 anys, que, en fi, tota una sèrie de coses. Ell té, jo crec, una espina clavada en el sentit de que només ha estat candidat normal el 2012. El 2015 va ser Junts pel Sí i després tot el procés de repressió. I que, per tant, ell considera que se li ha escamotejat l'oportunitat de ser el gran polític que ell creu que és. Però jo crec que el més important no és tant, diguem, què passa amb Junqueras ara com què passa amb Esquerra Republicana, no? Perquè realment tu abans has dit que ell ha fet un Sánchez. No, no ha fet un Sánchez perquè deixa el poder. Uh-huh. Sánchez no deixa el poder. És a dir,
no, perdona, deia un Sánchez en el seu moment quan se'n va anar
a reflexionar 5 dies.
No parla d'aquest Sánchez, eh? Parlava del seu moment quan va dimitir la primera vegada i va agafar el cotxe sí i va anar a convèncer els militants.
Jo crec que ell intentarà tornar al Congrés de novembre, però quan tu ja no estàs, tu ja no estàs. I, per tant, la maquinària ja no la controles, per més fidels que tingues allà. I els fidels, al final, quan són fidels no d'ideologia, sinó de convivència personal, són menys fiables, no? Però per mi l'important és què passa a partir d'ara amb Esquerra i amb Junts, perquè Junts encara no n'hem parlat, no? Però també...
En parlarem.
Tampoc ha tingut un èxit important i l'aposta del president Puigdemont no ha estat... podia haver estat molt diferent, podia haver fet més un Junts pel Sí i no van fer això. I tot i que és veritat que el resultat és, per supost, infinitament millor, encara superior al que havia tingut ell mateix el 2010, que això és molt difícil d'aconseguir-ho, i està una mica maquillat per l'últim escó. Recordem que dels quatre últims escots, que són loteria, tres els ha guanyat el PSC. Per tant, perfectament podien haver quedat 39 a 36 i estaríem parlant d'una situació molt diferent de la que estem parlant ara, i la realitat política és la mateixa. Però jo què penso ara? És a dir, ara quina situació n'hi ha? Jo crec que el president Puigdemont fa bé intentant fer política. Escolta, el mateix que ha fet el senyor Sánchez, o el mateix que han fet... té tota la raó del món quan diu el bloc coherent, que és Illa, Jéssica Albiach, té menys vots que el bloc coherent, que es pot construir des de l'independentisme. Aleshores, sí, has d'anar amb el PP o fins i tot amb Vox. I és possible que ho aconseguisca, l'Illa, anar amb el PP o amb Vox. Però, en qualsevol cas, tu no tens ni que posar-li-ho fàcil ni que tirar la tovallola. Clar, ara tots diem, bueno, ara no n'hi haurà negociació possible amb Esquerra, perquè Esquerra reaccionarà malament. Bé, ara ja no ho sé. Ara ja no ho sé. Ja no sé si pot haver una negociació factible amb Esquerra. Si pot haver una negociació factible, per què no hauria de lluitar l'independentisme, per exemple, per la presidència del Parlament, que és el primer càrrec que estarà sobre la taula i que és molt determinant. I per què no l'hauria de tenir Esquerra, per exemple, en el marc d'un acord més ampli. Però després Puigdemont ho té molt difícil per governar. Jo crec que això no ens hem d'enganyar. La idea de que el PSOE s'abstindrà és factible. Vull recordar que al País Basc, quan Ardanza va ser president, el Partit Socialista d'Euskadi tenia més diputats que el lehendakari Ardanza i va acabar votant lehendakari Ardanza. I que tampoc seria res tan estrany que acabés abstenint-se per deixar una alternativa independentista. Però és que, en qualsevol cas, i ja ho té molt difícil, ho té molt més difícil encara. I la perspectiva d'unes noves eleccions no és una perspectiva tan estranya. I si anem a unes noves eleccions, no és el mateix anar a unes noves eleccions amb aquesta mentalitat de derrota, que no sé per què s'ha instal·lat en la gent, que anar a les noves eleccions plantejant una entesa entre Junts, Esquerra i CUP, perquè un dels grans problemes ha estat la picabaralla constant. Però tu imagina't que ara, per exemple, això que diem, no?, de fer un front més obert. Bueno, imagina't que n'hi ha, que finalment hem d'anar a noves eleccions a l'octubre i es pot formar un Junts pel Sí. Fins ara no es podia formar un Junts pel Sí perquè es barallaven qui manava a Junts pel Sí. Però ara perfectament es podria formar i els podria convenir a tots. És a dir, que mirem-nos les coses no des de l'òptica del plaer personal o de que aquell que em caia simpàtic o aquell que em caia mal no sé què li ha passat, sinó mirem-nos-ho des de la perspectiva de país. I n'hi ha oportunitats.
Però els partits ho miren des de la perspectiva de país? És a dir...
Els partits sempre ho miren des de la perspectiva de partit, però el país té molta força. I pel mig, per exemple, n'hi ha un 11 de setembre i n'hi ha un canvi important o n'hi haurà, se preveu, canvis importants a l'Assemblea. I, per tant, n'hi ha molt de camí encara. És a dir, si ha d'haver eleccions a l'octubre, n'hi ha molt de camí encara i l'independentisme pot fer moltes coses molt positives d'ací allà. I aquesta és la perspectiva en la que jo crec que s'ha de mirar això.
Feia aquesta pregunta perquè a mi un dels dubtes que m'entrava, i ara parlarem de Junts, però un dels dubtes que m'entrava veient el que ha passat aquests dies amb Esquerra és si això fa pensar que no volen repeticions electorals, és a dir, per exemple, el fet de convocar el Congrés el 30 de novembre, clar, si fins al 30 de novembre Esquerra no tindrà resolt el seu lideratge, a qui posen de candidat si hi haguessin eleccions? És a dir, a mi tot això em fa pensar que Esquerra no vol anar a una repetició d'eleccions.
I qui pren la decisió?
Puigdemont tampoc, ja ho ha dit.
Sí, ho ha dit,
ningú dels dos vol. Però bé, és que al final les coses no depenen de lo que tu vols.
Qui prendrà la decisió en Esquerra de si s'ha de...
A veure, teòricament, passat les eleccions europees, Oriol Junqueras dimiteix de president i, per tant, les decisions les pren la secretària general, que és la Marta Rovira.
Tot i que la presidència del Parlament s'ha de decidir... Home, potser es pot decidir el matí després de les eleccions europees, però s'ha de decidir abans, perquè el ple d'investidura, perdó, el ple de constitució del Parlament, allà on es decidirà qui és president o presidenta del Parlament, no ho sabem, perquè això ho decidirà en Pere Aragonès. Ah. En Pere Aragonès convocarà aquest ple i el pot convocar 3 dies abans de les eleccions europees o l'endemà de les eleccions europees, ja ho veurem.
He de dir que no ho tinc del tot clar, però justament avui ho he anat a buscar perquè ho parlàvem amb l'Odei, perquè està preparant un article de demà per resoldre aquest dubte que ha dit de Tara Albano de qui decidirà què dins d'Esquerra, i segons els estatuts crec que haurien de convocar unes eleccions prèvies al 30 de novembre per acabar de triar aquesta direcció. Però no, hi ha
no, però jo dic la decisió de la mesa, o fins i tot la decisió de s'investir o no, qui la prendrà?
Bueno, en aquest sentit, vull dir que potser hi haurà d'haver una direcció que no està clar.
Bueno, al final la prendran els militants d'Esquerra Republicana, que són els únics que tenen dret a prendre aquesta decisió. Sí. Vull dir, la prendran ells.
Suposo que el Consell Nacional.
I per tant, jo m'imagino que això també és un alliberament pels militants, perquè els militants han viscut també molt coartats per la situació que hi havia, que ara, ara poden soltar-se i poden haver versions diferents. I aquest monolitisme que s'observava des de fora en Esquerra Republicana, ara no té per què seguir, no?
Per tant, que hi ha molta gent en el discurs públic, no? Que la gent diu, bueno, i què farà Esquerra? Farà president Illa? Què farà? Hi haurà un altre partit? I jo... Clar, quan es diu Esquerra, clar, en un partit on justament el gran tema és qui el dirigeix i que aquesta decisió s'haurà de prendre de manera imminent, o sigui, serà molt interessant veure qui la pren i qui té la força per prendre-la, perquè tu dius els militants, però no ho sé, és que ho dic des del desconeixement, que convocaran a tots els militants a votar si...
Podrien fer una consulta o decidir en un Consell Nacional. En tot cas... Jo el que veig que està passant és que encara en els dies, diguéssim, evidentment el canvi de ressant, el canvi de dinàmiques no canvia d'un dia per l'altre, o no succeeix d'un dia per l'altre. I el que sí que es veu encara és com d'alguna manera el que van fent o els discursos que fan, les decisions que prenen, encara estan en la lògica de la guerra fratricida. És a dir, perquè jo crec que a ningú se li pot passar per alt que ara mateix per Esquerra Republicana o per en Junqueras una de les preocupacions és a veure si en Puigdemont es retira o no es retira al final, no? És a dir, que per ells al final, des de la desfeta que han tingut, si també s'acaba retirant Puigdemont de la primera línia política, és una situació... I si continua a aconseguir ser investit, és completament diferent, diguéssim, no? Per tant, totes aquestes dinàmiques es mantenen, no? Aquesta rivalitat no s'ha acabat. I, a més, també per part de Junts, hi ha molta gent que diu que aquesta proposta de pactar una investidura que no suma també està feta amb clau d'encara mantenir el desafiament contra Esquerra i, d'alguna manera, arraconar-los contra la paret perquè tinguin els problemes que tenen, no? L'altre dia, o ahir, o abans d'ahir, va sortir una cara bastant coneguda d'Esquerra demanant investir Puigdemont, no? Com era l'exalcalde de Vilassar, em sembla que és, no?
Sí, també va sortir una altra cara molt coneguda, que és la de Tardà, demanant...
Bueno, però ja els estan dividint, d'alguna manera, no? Ja quan Junts o quan en Puigdemont surten dient volem pactar amb Esquerra una proposta d'investidura... I ja li estàs creant un problema a Esquerra, perquè surten Tardà a dir-ne i parlar-ne, i surten militants destacats d'Esquerra dient sí, ho hem de fer.
Damià del Clot era.
Damià del Clot, sí.
No, jo crec que n'hi ha una cosa que no... Clar, l'hem oblidada, no? Però Puigdemont i Oriol Junqueras són dos monstres polítics. I és normal que pesen tant, perquè han marcat este país, tots dos, per a bé i per a mal. però són dos figures excepcionals, de les que n'hi ha molt poques, i ara doncs el president Puigdemont està en una situació molt millor que Oriol Junqueras, però Oriol Junqueras durant molts anys va ser un actiu molt important per al procés d'independència, va convèncer moltíssima gent, etcètera, etcètera, no?
I ha tingut molt poder aquests
anys. Ha tingut molt poder, i per tant és normal que quan, diguem, els dos caps s'enfronten, doncs tothom s'ho mira un poc, com diguem, això és la batalla dels cíclopes, no? Ara, jo crec que la situació ara mateix, el que importa és mirar-la amb ulls constructius, no? L'única cosa claríssima ara mateix és que s'ha constatat el fracàs de l'estratègia d'enfrontament per l'hegemonia que Junqueras va imposar dins d'Esquerra Republicana. Com reaccionarà Esquerra Republicana no ho sabem, i només ells són els que tenen dret a decidir com volen reaccionar, però s'obre un període diferent. Sobre un període diferent que reclama molta generositat per part dels altres. Perquè jo també me poso molt nerviós tots aquests que ara trauen pit com si la derrota d'Esquerra Republicana fos la victòria de l'independentisme. Això no és veritat. La derrota d'Esquerra Republicana és una derrota de l'independentisme, com és visible, perquè ja no sumes, per exemple, no? Que n'hi haja... Així ho hem defensat moltes vegades, i jo en l'editorial de Vilaweb ho he defensat moltes vegades. Quantes més alternatives, millor. Quant més partits, millor. Quantes més candidatures, millor. Però la gent vota, i quan la gent vota, n'hi ha uns resultats, i per tant ja no pots posar en el mateix sac una cosa i una altra, no?
Però, no, que...
però cara al futur immediat, cara a aquests mesos que venen ara, l'independentisme ha de fer política, els crítics del tot han de reagrupar-se i veure què fan, Esquerra Republicana ha d'aclarir-se, però nosaltres no podem ara deixar passar això i que governi Illa, que és la pitjor de les situacions que podríem imaginar, no? O sigui, no hem d'acceptar amb resignació que governi un senyor que no està en condicions de governar, perquè no té els vots per governar, i que si ha de governar ha de fer una coalició Frankenstein on ha de posar allà dins fins i tot a Vox. Vull dir, el que no és raonable és que l'independentisme es dediqui ara a pensar... Ah, doncs que governi l'Illa. No, senyor, de cap manera. N'hi ha que impedir que governi l'Illa. I si això te porta a unes noves eleccions, i en eixes noves eleccions Esquerra, Junts i la CUP, en compte d'anar barallant-se entre ells com uns sobrats, són capaços de recuperar d'alguna manera, i jo no sé com, és igual, ja ho trobaran, una estratègia comuna, una manera de caminar comuna, que faça que la gent torni a tindre un bri de sensació de que es pot guanyar, doncs molt millor. Molt millor que no aguantar 4 anys de govern d'Illa.
De totes maneres, veient com han anat les coses fins avui, a mi, o sigui, això podria ser molt desitjable. Em costa molt imaginar-me que de cara a una repetició d'eleccions es pugui fer aquest procés de revolució, de tornar... Tu abans posaves l'exemple d'un nou Junts pel Sí. Em costa molt d'imaginar-ho per el que hem vist en aquests anys i perquè no sé també si la gent... Fins a quin punt la gent podria tornar a confiar.
Llavors, la confiança no es recupera en dos mesos.
Llavors, això per una banda. Per un altre costat, ara que deies lo de Illa, és veritat que, i en aquest sentit, em sembla que l'apel·lació de Puigdemont cap a Esquerra Republicana d'intentem fer alguna cosa, o cap a la CUP també, no? Intentem fer alguna cosa perquè aquest senyor Illa no arribi a la presidència de la Generalitat, jo crec que això és gairebé en els manuals deu ser obligat. Tu has d'intentar fer el que estigui a les teves mans perquè, diguéssim, aquella institució no caigui. Ara, jo crec que nosaltres, i quan dic nosaltres dic tota la gent que estem fora dels partits, ens hauríem de començar a preparar davant la possibilitat de 4 anys de govern d'Illa. I dic preparar-se, és a dir, si els nostres partits, i dic nostres en el sentit més ampli, no troben la manera de posar-se d'acord perquè no governi, ni posar-se d'acord per guanyar-li més clarament les eleccions, la gent des de fora haurem de fer tot el que sapiguem fer perquè el govern d'Illa, per plantar-nos enfront del govern d'Illa.
Perquè tu vas ser famós per la teua pregunta de ja ha caigut el govern en esta tertúlia. Val? Doncs, si mai acaba havent un govern d'Illa, si mai per casualitat aquest senyor acaba de president de la Generalitat, des del primer dia en la tertúlia la primera pregunta a fer és ja ha caigut el govern d'Illa. El que no ens hem de resignar és que n'hi haurà un govern de 4 anys d'aquesta gent. I després m'agradaria recordar una cosa, perquè per ahir ja hem passat. La gent té molt mala memòria. Després del 9-N, on ja va haver una jugada bruta d'Oriol Junqueras, després del 9-N, el president Mas va fer un discurs en el qual anunciava que feia una proposta per fer la independència, ara no recordo si era en un any i mig o no ho recordo. I a la setmana següent, Oriol Junqueras va contestar amb una conferència que m'estindré de qualificar. Va haver, allò era el final del procés, o sigui, van passar mesos que tot el món deia això s'ha acabat, s'odien a mort, s'ha acabat, va ser realment horrorós tot allò. I de repent, en ple mes d'agost, va aparèixer Junts pel Sí, sense saber com. És a dir, per ahir ja hem passat, per aquest punt ja hem passat, i no només vam eixir d'aquest punt, sinó que vam eixir al moment més brillant de la política catalana. I, per tant, per què no pot tornar a passar?
No dic que no. Certament, sóc una mica escèptic.
El que passa és que jo crec que també a tots plegats no ens agafa ingenus, això, ara. És a dir, hem perdut la ingenuïtat o hem perdut, diguéssim, la candidesa en molts aspectes. Perquè avui sabem que part de les coses que han passat en els últims anys és del ressentiment de com va acabar l'operació de Junts pel Sí i tot allò. És a dir, que això que passa avui encara és conseqüència d'aquelles dues conferències del 2014. Mm-hmm. Per tant, diguéssim, allò va anar bé, però va deixar un pòsit, va deixar un verí en el moviment que encara avui té conseqüències.
Però hem de tornar als inicis. És a dir, si això va canviar, per què va canviar? Per la força del carrer.
Correcte.
El carrer els va empènyer a treballar junts. Aquí el carrer continua exactament igual. És a dir, ara, tots aquests que s'acaba la majoria independentista, que l'independentisme ha perdut, no sé què... Bueno, quan l'independentisme tenia 52%, no deien que s'ha acabat l'unionisme i que l'unionisme ha perdut. És tot una manipulació. Però la majoria social independentista continua exactament igual. Estan tots ahí. Si nosaltres, si entre tots s'activa aquesta majoria social independentista en unes condicions millors, amb aquests partits o amb uns altres, amb aquests líders o amb uns altres, però estem en condicions perquè s'ha desfet el gran problema que ens ha tenallat durant tot aquest temps, que ha estat la lluita per l'hegemonia. Això s'ha acabat, ja no n'hi ha lluita per l'hegemonia.
Sí, a veure, jo no sé si dilluns ho vàrem analitzar d'aquesta manera, ja no ho recordo exactament, però jo crec que al final, el resultat de les eleccions o la situació en la que hem arribat és una mica que el vaixell d'Esquerra Republicana s'ha enfonsat i no hi ha hagut cap altre vaixell que hagi replegat la gent. És a dir, perquè els votants d'Esquerra Republicana no han anat tots, no? És a dir, tots els que han perdut Esquerra Republicana no han anat a altres partits independentistes. I han anat a l'abstenció, han anat al PSC, han anat allà on sigui, però s'ha enfonsat un vaixell dels tres que teníem, se n'ha enfonsat un i els altres dos no han arreplegat la gent que s'ha enfonsat amb l'altre vaixell. I això no vol dir, bueno, potser la metàfora del vaixell aquí l'hauríem de canviar-la, però això no vol dir que la gent no hi sigui. O sigui, simplement és que la gent que ha deixat de votar Esquerra Republicana no ha votat altres opcions independentistes. Això no vol dir que ni que hagin deixat de ser independentistes ni que hagin desaparegut del món. Per tant, jo estic d'acord en que no té res a veure aquesta desfeta electoral amb la pèrdua de la majoria social independentista. Jo crec que això, des de fora dels partits, haurà de ser una prioritat, diguéssim, de tornar a visualitzar aquesta majoria social. I el que no sé, els meus dubtes, jo aquí estaria també, no?, amb aquesta pèrdua de la ingenuïtat de que en uns mesos, que pugui haver fins al mes d'octubre, es pugui reconstituir tot això. Jo crec que potser la digestió de tot plegat necessitarà una mica més temps. I jo, per l'altra banda, també estic tranquil, en el sentit que en Salvador Illa és impossible que tingui un govern estable. O sigui, jo no el veig governar en 4 anys. És a dir, hem de pensar que l'última... Bueno, això no sé si la comparació aquesta ara serà bona o no. L'última legislatura de 4 anys que va haver-hi a Catalunya va ser la del president Montilla. Uh-huh. És a dir, des del president Montilla no hi ha hagut mai una legislatura de 4 anys. Per tant, escolti'm, ara jo crec que en Salvador Illa somia truites que pugui tenir 4 anys de legislatura amb el Parlament que té. I nosaltres, d'alguna manera, haurem de fer, des de l'independentisme no partidista, fer impossible l'estabilitat de l'autonomisme. I, per tant, s'hauran de fer mil coses i els partits hauran de fer els seus processos, però jo crec que el que no podem fer és donar per fet que s'ha acabat això. I s'ha acabat una etapa que en alguns aspectes, amb tots els aspectes dolents que hem comentat fins ara, ja fa bé que s'hagi acabat. No? Una certa part de la batalla aquesta, que després ho suggeris una mica, però realment s'ha acabat? No ho sé. Jo crec que probablement dins els partits no s'ha acabat. Aquesta rivalitat i aquest odi que hi ha d'uns amb els altres, això no s'ha acabat. Però penso que sí que la ciutadania ha dit prou. Uh-huh. I que dirà prou. Cada vegada més fort.
I jo tinc un... Ui, què he fet?
Em saps destrossar les càmeres.
Estic aquí destrossant. No, ara se m'acut una cosa que... És a dir, jo segueixo, i crec que molta de la gent que segueix aquesta tertúlia segueix amb atenció, què passa a Esquerra, què passa a la CUP, què diu Puigdemont... És a dir, això forma part, i tant de bo siguem capaços de mantenir-ho, estar connectats... al que fan els partits, el que diuen, els seus processos interns. Per què? Perquè és una part important de l'estructura de tota la societat, però a més, l'independentisme com un moviment ha demostrat ser capaç de fer servir les estructures de partit per aconseguir objectius del moviment. Per tant, això és superinteressant que passi. Ara, jo tinc com una sensació de que potser hem de fer... O jo em quedo molt més tranquil, clar, que no, potser ho he de reflexionar una mica més, però em quedo com més tranquil de dir, escolta'm, la feina dels partits és dels partits. I jo no em genera por, ni angoixa, ni pànic que acabi governant Illa perquè els partits no han sabut fer la seva feina. La meva feina en relació als partits, quina és? Pues me'ls he escoltat, he pres la decisió d'anar a votar un, d'anar a votar l'altre. És a dir, jo com a ciutadà ja he fet la meva feina. Si Illa acaba sent president de la Generalitat és perquè ells no han fet la seva feina amb la delegació de poder que jo he fet amb el meu vot. Els he donat una part del poder que tinc com a ciutadà perquè ells facin una feina. Si pel que sigui, Junts, Esquerra, la CUP, no... aconsegueixen posar-se d'acord, ja sigui per fer un govern ara o per guanyar-li unes eleccions a l'octubre a Illa i governar a ells, escolta'm, jo no carregaré amb aquesta responsabilitat, ni amb el pes que suposa equiparar a la seva incapacitat amb la nostra incapacitat. En certa manera, no sé com explicar-ho, sento un alliberament a l'hora de dir, escolta'm, això sou vosaltres, jo tinc altra feina. Jo tinc altra feina perquè... I ho vaig dir la tertúlia passada i tots aquests dies no paro de buscar-la, que és buscar-nos els uns als altres en tot allò que podem fer. Que podem fer per ajudar un govern independentista si és que aconsegueixen formar-lo o per acabar ràpidament amb el govern de Salvador Illa, amb arguments, amb pensament, amb mobilització. És a dir, que em sembla que com a moviment, si clar, és que entenc que estem en una tertúlia política i hem de parlar dels polítics, però a la vegada...
Què dèiem a les xerrades? És a dir, quan anàvem per tot el país fent xerrades, moltes d'elles junts, què li dèiem a la gent que ens demanava però què hem de votar? Qui votarem? Qui votarem? Però què hem de fer a les eleccions? Quin partit d'això? Què els hi dèiem? Que l'independentisme no eren només els partits. Que no tot depenia del resultat de les eleccions. Que no tot ho havien de fer de les institucions, que el més important era la fortalesa de l'independentisme civil i la fortalesa de la mobilització i la fortalesa de les organitzacions, i que els partits, sí, que nosaltres cada 4 anys havíem de dipositar una papereta, menys de 4 anys, perquè no duren 4 anys les legislatures, però que això ho dèiem, no? O sigui, si jo dic avui que la clau és la societat i és la robustesa del moviment civil, no crec que això sigui una novetat que me l'estic inventant perquè s'ha perdut la majoria independentista. No? Quantes vegades ho hem dit, això? Vale. Pels puestos, i aquí mateix no hem dit que la força de l'independentisme no són ni els seus partits ni tan sols les institucions del país que estan intervingudes i que estan capades en el seu potencial pel marc jurídic espanyol. No?
Curiosament, tinc la sensació de que en la mesura que siguem capaços de construir aquesta independència dels partits, paradoxalment, sembla que guanyem capacitat d'obligar-los a fer el que nosaltres... M'explico, no? És a dir, en la mesura en què ens sentim forts e independents, és a dir, vosaltres feu, que nosaltres ja farem, en realitat els estem ajudant a passar per sobre tots els impediments que estan tenint per fer el que haurien de fer. I, no sé, s'estableix una relació... no de que ens haguem d'allunyar, però establir una distància... jo no vull esperar, aviam, si Puigdemont o Junqueras es posen d'acord. No vull, jo tinc feines molt més importants. Ara bé, jo crec que en la mesura que fem aquestes feines més importants, obligarem o tindrem més capacitat d'obligar a Junqueras, a Puigdemont o a qui sigui, ostres, està a l'alçada, perquè això també ho van començar a parlar dilluns. Abans dèiem que no, potser ara ja no hi ha una ingenuïtat o hi ha una desconfiança més gran que la que pugui haver hagut el 2014. Ara també hi ha un desànim. I els desànims també són matèria de política. I l'esperança, en el 2014, el 2015, el 2016, hi havia molta esperança. Costa saber si podrem recuperar l'esperança escoltant els nostres partits o l'haurem de construir aquesta esperança fora i, no ho sé, ara m'he anat una mica de... Però tinc aquesta sensació quan tu deies això de... Aviam si podem fer un Junts pel Sí. Ells no el faran mai. Només ho faran quan no tinguin més remei.
No, jo no dic exactament això. Però els factors d'esperança... Una cosa és, diguem, l'esperança o aquesta crítica que tens a que els has vist durant molts anys fer el que tu no volies que feren, no? Però una altra són els factors reals. I en aquests moments, la gent ha de saber que avui estem en una situació molt millor per aconseguir la independència del que estàvem el 2017. Perquè el 2017 l'Estat estava intacte. Intacte i fortíssim, com vam comprovar immediatament. I avui està fet una piltrafa i té una crisi a sobre monumental i té una situació de deslegitimació de la governança com no existeix en cap altre país europeu. I té una batalla interna a mort entre ells que riuten de la batalla interna entre Puigdemont i Junqueras. I bla, bla, bla. És a dir, n'hi ha una situació en la que avui l'independentisme ha fet un desgast de l'Estat espanyol a Europa, en això, evidentment, el treball de Puigdemont i els exiliats va ser clau, etcètera, 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 etcètera. És a dir, quan l'esperança no es construeix només sobre, diguem, sobre apreciacions emotives, n'hi ha factors reals. I els factors reals és que avui el procés d'independència és molt més factible que el 2017 a condició de que la gent s'articula.
Vale. Això que acabes de dir, que no em sembla fora de... Però que avui estiguem en millor posició que el 2017, vull dir, això molta gent que ens escolta dirà, hòstia, jo necessito que m'ho expliquin millor, això, perquè la sensació és justament...
No hi ha cap dubte, mira.
La sensació és la contrària, i a mi m'agrada... O sigui, jo sóc dels que té moltes ganes de creure't.
No, si però, no és qüestió de creure, no és qüestió de fer. És que si és qüestió de fer, anem malament.
No, de veure que si, efectivament això que...
Si Lituània i Croàcia es fan independents i Escòcia i Quebec no, què passa? Doncs, entre altres coses, passa que n'hi ha un moviment independentista molt fort als quatre llocs, però un estat en quebra, un estat trencat en dos i en dos no. El 2017 nosaltres teníem totes les condicions d'haver guanyat. Si no van guanyar, va ser perquè el govern no va voler, perquè la gent va fer la independència, el Parlament va proclamar la independència i el govern no va voler fer-la. Amb totes les raons que tinga, que això podem discutir i ho hem discutit un milió de vegades. Però si haguérem tirat endavant, aleshores hauríem guanyat, molt probablement. Perquè el factor essencial era la deslegitimació que representava la violència espanyola. Avui, comparat amb aquell moment, estem infinitament millor. Perquè tota l'estructura judicial europea, i d'això en Costa en sap una barbaritat, ja ha constatat que Espanya és un estat anormal, que no és un estat democràtic. Tots els polítics europeus saben que aquí està passant una cosa que no hauria d'estar passant. Tot, és a dir, el factor essencial per a la independència és que el tercer t'ha de reconèixer. Tota la resta és... Si tu aconsegueixes que els altres te reconeguen, ja està, és igual. Tingues o no tingues res. A mi totes aquestes històries, si estaven preparats o no estaven preparats de sobres. Molt més del que ho estava Eslovènia el dia que Eslovènia va proclamar la independència. Ara, si tu... L'Estat a què s'ha dedicat? L'Estat s'ha dedicat a dues coses. Primer, a pegar-nos. Fins avui, eh? Perquè, que jo recorde, Puigdemont no ha pogut assistir als debats, no ha pogut fer mítings tradicionals, etcètera, etcètera, Junqueras no ha pogut ser candidat... És a dir, és que ens estan pegant avui encara, eh? Per més que siga l'amigo aquest. No. I dos, a intentar desfer la moral de la tropa independentista. Aixes són les dues faenes a les que s'han dedicat, en bona part amb la complicitat dels mitjans espanyols a Catalunya o espanyols a Espanya. Ara, la situació objectivament és molt millor avui que el 2017. Bueno. Objectivament. Ara, la gent està disposada a fer avui el que va fer el 2017? No, perquè ha funcionat el pal espanyol, però pot estar-ho demà mateix, eh? En el procés d'independència, hem vist com les coses canviaven del matí a la nit, o no? Ho hem vist, això?
Aquests dies, perdona, sobre això, que aquests... Jo deia que hi ha aquesta sensació de desànim, que segurament, òbviament, una gran part és induïda per l'Estat. És a dir, la idea... Això als Estats i en totes les guerres del món, un dels objectius de l'enemic és d'arribar a la moral de la tropa. Això està en tots els manuals.
No és casual que els socialistes portin dies dient que han derrotat l'independentisme.
Per això, és a dir, i que nosaltres tenim la feina, per una banda, de ser prou objectius i crítics per avaluar bé quina és la situació i per avaluar bé que la situació en molts aspectes és desastrosa, i a la vegada per no creure'ns les derrotes que ens vol vendre l'enemic que vulguem que ens creuen. Ara, aquests dies que jo parlava de que hi ha aquest desànim i tal, alguna gent m'havia escrit dient, bueno, escolta'm, jo no ho sé veure per on te sortirà això, però mira, fins al 2029, que el Deulofeu va dir que seríem independents, escolta'm, encara tenim... No, però...
És una xorrada.
Però aquesta...
Avui trencaràs la càmera, li has tornat a pegar un altre cop.
Clar, és que normalment estic sol, però em poso aquí per mirar-te i... No ho sé, feia aquesta broma perquè continua viu dintre del desànim la idea de dir, ostres, i per això jo insisteixo tant en busquem-nos els uns als altres per reconstruir, com a mínim, la capacitat de pensar què podem fer.
Jo crec que... És a dir, al final Espanya és el que és perquè no canvia. I si nosaltres existim és perquè Espanya no canvia ni canviarà. I hauríem de tenir molt clara una cosa. Si Espanya pot dir que ha derrotat l'independentisme, però nosaltres hem de ser molt conscients que han derrotat els partits independentistes, no han derrotat l'independentisme. És una cosa molt diferent. I per tant, si de cas, a les urnes, en unes eleccions concretes, han aconseguit tenir una majoria espanyolista al Parlament, i això és indiscutible, però nosaltres no ens hem de deixar inculcar que han derrotat l'independentisme com a moviment, perquè som molt més que els partits i tenim molta més capacitat de reinventar-nos i de reconstruir-nos i de tornar-nos a posar dempeus del que ells s'imaginen. Entre altres coses, perquè, no, com diu molta gent i ja és un clàssic, Espanya mai no falla.
I una majoria espanyolista que s'ha de demostrar. Perquè en una situació com l'actual, en qualsevol país d'Europa, els titulars serien i ella no pot formar govern. I aquí n'hi ha molta gent molt interessada en fer-nos creure que ella pot formar govern.
A veure, clar, quan en Joan Tardà surt a la premsa dient que Esquerra ha d'investir en Salvador Illa, té una certa credibilitat que pugui haver-hi una alternativa, que és el tripartit d'esquerres que més ja ha existit en aquest país. Per tant, supos que aquesta és l'esperança que tenen tots. I, bueno, i Esquerra ens haurà d'explicar si al final aquesta és la seva forma de suïcidar-se o és una altra, diguéssim, no? Però que molta gent juga amb aquest escenari d'intentar el tripartit, el vell tripartit que ja sabem el que significa i on ens porta i que tampoc, i que crec que ho vaig dir dilluns, tampoc ens ha de fer tanta por, perquè si vàrem començar el moviment independentista amb un tripartit, tampoc no ens faci tanta por que algú faci un tripartit. Vull dir que no és bo, jo no estic apostant per un tripartit, ni hem fet tot això per acabar amb un tripartit. Però, escolta, a mi tampoc ens sentirem aquí derrotats.
Va, perquè, això és el que jo volia dir fa una estona, de dir, aquest alliberament, de dir que facin, que nosaltres ja sabrem.
Els ja farem, també.
Costa, abans de començar la tertúlia m'has demanat 2 minuts per valorar una mica el que ha passat avui al Tribunal Europeu de Drets Humans. El Tribunal avui ha desestimat la demanda d'Artur Mas pel 9-N per manca de resposta del president. M'has dit que volia explicar alguna cosa.
Bé, no, jo estic perplex, certament molt perplex, perquè record que la demanda d'Artur Mas va ser la primera de tota una tanda de demandes que va admetre el Tribunal d'Estrasburg. Artur Mas va ser la primera, després van venir els presos polítics, les meues, etcètera, etcètera. I ja, diguéssim, no entra al cap de ningú que el prestigiós advocat que tenia Artur Mas en aquesta causa hagi tingut un malentès i no hagi contestat els requeriments, no hagi formalitzat la petició de condemna d'Espanya, que és el que havia de fer. Jo crec que això és molt desconcertant i algú hauria de donar més explicacions de les que ha donat, entre altres coses perquè en aquest país hi ha molta gent que s'ha rascat la butxaca per pagar fiances, per pagar advocats i tot això, per tant, un cert retiment de comptes de les coses que es fan malament, perquè això és una autèntica negligència, com a mínim, si no és pitjor, una negligència, haurà de donar explicacions, perquè al final ningú ha fet tot això per la situació personal, no? Perquè l'han inhabilitat o perquè li han embargat les coses, ningú ha lluitat per situacions personals. O sigui, els tribunals espanyols varen inhabilitar el president de la Generalitat per haver consultat els catalans sobre la independència. Per tant, aquest és un cas estratègic pel moviment independentista de condemnar Espanya, no? D'aconseguir una condemna d'Espanya per vulnerar els drets fonamentals, no d'un ciutadà de Catalunya, del president de la Generalitat. I que això s'hagi perdut per un malentès. És que no m'entra el cap.
Artur Mas sí que ha fet declaracions i ha dit que lamentava l'oportunitat perduda per un malentès entre el seu advocat, Xavier Melero, i el tribunal. És la justificació que hi ha hagut fins ara, diguéssim.
Jo et diria que en aquest país no crec que hi hagi cap advocat que si li envien 2 cartes del tribunal donant-li termini per contestar o per fer al·legacions, pensi que no cal contestar.
Doncs suposo que aquests pròxims dies ens sentirem a parlar d'això, en debatrem, ho analitzarem, com a mínim a VilaWeb segur, i ens veiem la setmana que ve amb més coses, seguríssim, perquè la política catalana té feina per endavant. I nosaltres també. Fins dijous.